Al matí, a Ràdio Sabadell.
Diferencia abismal, mi desierto, tu glaciar, en todo lo que me falta me acompaña tú. Desde el campo a la ciudad, mías son tus soledades, cuando la noche se apaga tú me das tu luz, me das tu luz, así eres tú. Cuando la noche se apaga tú me das tu luz, me das tu luz, así eres tú.
Des de les 9 del matí fins a 2:15, amb Raquel García.
Senyores i senyors, preguem que desconnectin els seus dispositius mòbils, s'asseguin còmodament a les butaques i gaudeixin de la funció que és a punt de començar. I és que arriba, un dijous més, una nova edició dels Culturetes!
I això vol dir que ja tenim amb nosaltres en Pep Carpena, el nostre infiltrat a les butaques del teatre. Bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia a tots.
Amb moltes ganes d'escoltar les vostres propostes. També tenim el Xavier Miralles, el nostre malalt de cinema. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Avui, el sentireu amb una veu especial, perquè és que porta un barret, que jo crec que això...
Sí, tinc com un suac especial.
Exacte.
Bàsicament, que si surt algun gall, que ningú tingui en compte.
Que ningú s'espanti. I també ens acompanya en Sergi Bracons, que és el nostre malalt de sèries, que com sempre porta el portàtil que treu fum. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Hi ha avui molta, molta atenció perquè regalem entrades, Ja ho hem anunciat a través del nostre compte de Twitter. Regalem entrades per anar al cinema, per veure la pel·lícula Rabbit School, els guardians de l'ou d'or, que s'estrena en català aquest cap de setmana als nostres cinemes. Regalem, atenció, regalem 5 entrades dobles. I què heu de fer? Doncs primer, escoltar el Xavi Miralles perquè ens explica la història de Max, un conillet que queda atrapat en una escola on, evidentment, viurà 1000 aventures amb els seus nous amics.
Home, doncs, és divertit perquè tenim com la Pasqua així super recent, no? Mm-hmm. I ens arriba doncs aquesta pel·lícula que és alemanya, amb aquest animaló que ha guardat, diguéssim, aquest ou de Pasqua, que és com un tresor per ell, en aquest lloc, en aquesta escola on arriba per accident, i llavors hi ha com unes guineus, que ara anava a dir un castellà, unes guineus que volen robar aquest or, no? Aquest ou d'or.
Ai, no, pobret.
Sí, clar. Llavors, clar, és la lluita eterna, no?, entre els conills i les guineus. Què hi passa allà? Doncs hi troba un altre conill femella, que és la Emi, i un expert en arts marcials, també una altra conilla. O sigui, és molt divertit. Aquí hi ha com uns personatges molt ben creats, i el Max, durant aquesta aventura, per protegir aquest ou d'or, aprendrà l'art de la màgia, que és pròpia únicament dels conills de Pasqua.
Doncs vinga, va, sentim el tràiler i després comentem una mica més sobre aquest concurs.
Fa molt de temps es va originar la Pasqua. Com a símbol d'això, se'ls va entregar un ou d'or.
Oh, és tan bonic!
Oh, quina passada! Oh, està molt a punt! No!
Hola, encara ets viu?
Oh, un àngel. Se suposa que això és l'escola de conills? Vosaltres sou reals?
Oh, com dius? Per què no et busques un lloc al dormitori? L'Emi t'explicarà les normes de l'escola.
Apuntin que tu i fos els ous de Pasqua de Corea.
Vaja, això és...
És genial, oi?
Em partés així com amaguem els ous?
No pot ser tan difícil.
Vols ser conill de Pasqua?
Bomba!
Creus que el gamberro d'en Max pot ajudar-nos?
El que sí que sabem és que en Pep ja està agafant un d'aquests peluixos, d'aquests Max, d'aquests conillets, se'l volen dur a la butxaca. No, Pep, primer has de concursar.
Ah, vaja.
Vaja, home, tenim aquí doncs aquestes entrades, aquests pòsters, aquests peluixos de Max, i què hem de fer? Doncs que són adorables, la veritat és que entenc que te'l vulguis endur. Què heu de fer? Doncs molt fàcil, heu d'enviar un mail a almatí@radiosabadell.com radiosabadell.fm, repeteixo, al matí @radiosabadell.fm, o fer també doncs, un tuit a Ràdio Sabadell. I què heu d'explicar? Doncs res, molt fàcil. Heu d'explicar per què us agrada anar al col·le a vosaltres, per què us agrada anar al col·le. Només si ens expliqueu doncs, això amb una certa gràcia, aconseguireu doncs, aquestes entrades gratuïtes. Teniu de temps, això sí, fins avui al migdia, i recordeu que les entrades seran vàlides durant la setmana d'estrena, és a dir, des d'aquest divendres, dia 13, fins al 19 d'abril. I els guanyadors, això sí, hauran d'ensenyar el seu DNI a la taquilla indicant que han guanyat doncs, aquest sorteig. Així que ens heu d'enviar les vostres dades i ja us acabarem d'aclarir tota la dinàmica. A més, en Xavi, era interessant perquè els dobladors d'aquesta pel·lícula, alguns són d'aquí, de Sabadell?
Sí, la pel·lícula s'ha doblat al català, que no és una cosa molt habitual, no es fa amb totes les pel·lícules, es fa només amb algunes concretes, i aquesta, doncs, com que és una pel·li en gran part només per la canalla, no, doncs està bé que estigui doblada en català. La pel·lícula es pot veure a l'Eix Macià a les 4 de la tarda i a les 6 de la tarda.
Molt bé, doncs tots cap al cinema, a l'Eix Macià, a veure aquesta pel·lícula. No és l'única estrena, Xavi, tenim moltes més.
Tenim moltes estrenes, és una setmana una mica plena de coses, per tant, els diré als meus companys que ja poden marxar, que em deixin a mi l'hora sencera.
A mi avui
ja
m'interessa molt perquè aquesta tarda he quedat amb una amiga i anirem aquesta nit al cinema, o sigui, que a veure què ens proposes.
Llavors tinc tot tipus de coses, és una setmana molt interessant i de veritat, perquè tenim tot tipus de pel·lícules. Però, com sempre sabeu, guardo potser les que a mi més m'interessen per una mica més cap al final i comencem amb els grans blockbusters, que aquest, escolta'm, jo no et diré que no, que jo el vull veure, perquè a mi, micos gegants amb el Dwayne Johnson de Rock al capdavant, o sigui que és un altre mico gegant, no li dic que no. Això és Proyecto Rampage.
Rescaté a George cuando tenía 2 años. No es solo un amigo, es de la familia. He recibido tu mensaje, ¿está bien?
No lo sé.
¿George?
¿Es cosa mía o está mucho más grande?
Sí, está mucho más grande. ¿Qué le está pasando a mi amigo?
¿Has oído hablar de la edición genética? Los cambios van a ser absolutamente impredecibles. Mayor fuerza.
¡George!
Velocidad, doncs aviam, agilidad. Com que els trailers americans ho expliquen tot, doncs ja us ho explico jo. Això Venga. És la història d'un primatòleg, que jo això no sabia que existia, però òbviament ha d'existir, una persona que estudia els primats, que és el Dwayne Johnson, que jo ho sento molt, però...
No fa pinta,
no té molta pinta de primatòleg.
No, això no l'ha dit.
Em sap greu dir-ho. Però bé, és un home que manté molt les distàncies amb altres persones, que té molta més relació amb els primats que ell està estudiant que no pas amb la gent. Això com a mínim és interessant dintre dels blockbusters.
Sí, de punt de partida ja m'agrada.
És un punt de partida que està bé. I té un vincle molt fort amb el George, val? Que és un superintel·ligent goril·la que té l'esquena platejada i que llavors, amb un experiment que s'està fent, aquest goril·la pren un tamany descomunal, enorme, i llavors el Dwayne Johnson el que farà és intentar trobar l'antídot per tornar-lo al seu tamany original, perquè clar, comença a destruir tot i a part agafa aquí una bravura impressionant i a part descobreix que hi ha altres animals que també han mutat d'aquesta manera, que s'han deformat i per tant doncs això ens podem imaginar tot tipus de primats gegantins.
Quina jungla,
Però rebentant als Estats Units.
Però tipus King Kong o no tant?
Sí, sí, molt gran, molt gran.
Molt gran, eh?
Molt gran. Aquí un punt graciós d'això és que el George, aquest animal, el goril·la, aquest tan bufó, que diuen de l'esquena platejada, no és un goril·la amb l'esquena platejada. Si veieu el cartell, és un goril·la albí, que òbviament està inspirat en el Floquet de Neu, que aquí tots l'estimem molt, però recordem-lo com un animal que va ser maltractat tota la seva vida, tancat a una gàbia amb persones inútils que li feien copets al vidre. Llavors, aquesta jo crec que és com un punt que allà a Amèrica s'ha vist com una cosa molt diferent, un goril·la blanco, però clar, en realitat aquest goril·la està inspirat doncs, en el nostre floquet de neu. I bé, doncs, qui vulgui anar a veure i vulgui menjar crispetes, jo aniré amb la meva amiga Tània, anirem a veure aquesta pel·li, seguríssim.
Pel·lícula de crispetes, a on la podem veure?
Aquesta a
tot arreu. No? Aquesta
la veurem als Imperial, a l'Eix Macià i a tots els cinemes que hi hagi.
Molt bé, la següent opció.
La següent opció és una cosa ben diferent. Fa uns mesos us parlava d'Assassinato en l'Orient Express, que
sí,
va ser una nova adaptació de la novel·la de la Agatha Christie amb la Michelle Pfeiffer per allà, i com que jo sóc molt fan d'aquestes dones d'aquells anys, torna una altra novel·la de l'Agatha Christie amb una altra grandíssima actriu de les millors que hi ha hagut, que és Glenn Close, a una nova versió de La Casa Torcida.
Abuelo. Mi abuelo fue asesinado.
Leonides tenía amigos poderosos, también enemigos poderosos.
Es posible que el asesino aún esté en casa. Estoy asustada, Charles. Ellos nacieron ricos y creen que nadie está a su altura. Somos una familia extraña. Hay crueldad dentro de nosotros. Es lo más inquietante.
Es lo que pasa cuando la persona a la que más amas es la misma persona a la que más odias. ¿Cómo son los asesinos?
Apasionados. Despiadados. Y tienden a creerse por encima de las reglas y las leyes que gobiernan a los mortales corrientes.
Esa descripción encaja con cada miembro
de esta familia. Totalment diferent, aquesta proposta.
Sí, molt diferent, però ha tingut una molt bona acollida, està tenint bones crítiques. Jo pensava que seria una pel·lícula molt menor, però no. És una pel·li britànica on tenim un repartiment sobretot encapçalat per la Glenn Close, però hi ha altres actors interessants com la Gillian Anderson, que és la protagonista d'Expedient X, el Max Iron, bé, n'hi ha molts més que són molt interessants. I per qui no conegui la història de La Casa Torcida, és la història d'una família que el seu patriarca és l'Aristides Leonides, que aquest és el nom de la família grega, i que doncs, són una família superrica que viuen a una mansió, i la neta d'aquest patriarca els hi presenta el seu futur marit, no? Llavors, quan hi ha aquesta presentació, de sobte apareix mort el patriarca de la família. I llavors, curiosament, qui haurà de fer la investigació d'aquest crim és el nòvio de la neta, que és un investigador molt d'això. Llavors és molt Agatha Christie i podrem trobar doncs, un misteri molt ben executat amb un plantell d'actors molt interessant. O sigui que és una proposta molt diferent.
Molt diferent i que ens agrada aquesta pel·lícula de misteri amb aquest superrepartiment. I anem a una altra que també és radicalment distinta, va.
Sí, anem amb pel·lis molt diferents aquesta setmana. Ara ja entrem a una part una mica menys comercial. Tenim una estrena de Bèlgica que es diu Alma Mater i que és una pel·lícula molt interessant sobre la Oum Yazan, que és una mare de tres fills que està atrapada dins de la seva casa a una ciutat doncs, que està allò com assetjada per la guerra. Ella va convertir el seu apartament com un lloc segur per la seva família, pels seus veïns, i té a tota la gent allà dintre ficada. Llavors ens podem imaginar que quan les bombes comencen a fer esclatar la ciutat i els voltants de la seva casa, aquell lloc es converteix en un refugi i a l'edifici es manté en peu i ella ha de com mantenir tot en peu tant a dins com a fora, amb la suma de lladres que intenten entrar a robar i tota una situació del país molt complicada. Escoltarem una miqueta el tràiler i recordem que això és Alma Mater.
¿Qué dice del Hani que va a morir?
Tranquilo.
No quiero que muera nadie. Y tú vas a morir.
Cariño, nadie va a morir. La guerra se acabará pronto y todos estaremos a salvo. ¿De acuerdo?
No podéis quedaros aquí por más tiempo. Es muy peligroso.
No iré a ninguna parte.
Tenemos que reunirnos con el intermediario esta noche en la universidad. Nos
molt interessant, aquesta?
Molt interessant, i aquesta, com, tant aquesta com les de després que parlaré, són pel·lis d'aquestes que hem de buscar on poder-les veure perquè són pel·lícules més petitones. Uh-huh. Aquesta pel·li va guanyar el Premi del Públic al Festival de Berlín, a la secció Panorama, i també el Premi del Públic a Copenhague i al Festival de Sevilla. O sigui, és una pel·li que li ha agradat molt al públic. Per tant, la recomanem moltíssim com una cosa molt diferent a veure aquesta setmana. I d'Alma Mater passo a una cosa radicalment diferent, una de les pel·lícules meves preferides d'aquesta setmana, la que tinc més ganes de veure. És una pel·lícula d'Islàndia. Que narra la història d'amistat i d'amor entre dos nois que són molt amics entre si a una població molt petita islandesa, o sigui, imaginem-nos així uns paratges com molt blanquinosos, amb costa, o sigui, una...
Sí, com molt freds i molt rurals,
freds,
no?
Exacte, també. Sí. I a mesura que un d'aquests dos nois intenta guanyar-se l'interès d'una noia, perquè són els cànons que toca seguir, l'altre amic descobreix sentiments cap al seu amic. Per tant, és una història de descobriment de l'homosexualitat i, a part, de l'etapa adolescent. I això és Hearthstone, que aquí li han dit Corazones de Piedra.
¿Vamos a ver a las chicas cuando acabemos?
No sé. Hola. ¿Quieres que le diga a Beta que te gusta?
No, no me apetece hablar.
¿Qué tal va la parejita feliz?
¿Qué estarán haciendo?
Hablando de ti.
¿Qué tal si acampamos esta noche? ¿Has besado alguna vez a una chica? ¿Queréis dormir aquí?
Sí.
¿Al final vais a salir del armario?
¡Dejadme en paz! ¡Hombre, putas! ¡No tiene gracia!
¡Coño, te crees que haces!
Home, un tema potent, eh?
Sí, és un tema potent. Clar, a mi sempre m'interessen aquestes pel·lícules, però a part, Hearthstone és una pel·lícula que té un aspecte visual impressionant. Aquí, doncs, a la ràdio no podem veure, no?, imatge, però si busqueu a internet el tràiler podreu veure que té un look increïble que contrasta molt els paisatges d'aquest lloc amb els cossos nus dels nois blancs, freds. És molt interessant. Crec que és una pel·li que s'ha de veure i que també haurem de fer una miqueta de cerca per trobar-la. I perquè us rigueu una mica de mi, voleu saber el nom del director? És molt heavy, eh?
Vinga, va. Que et regalaré clar... un peluig, si el dius bé.
Sí. Bueno, no el puc pronunciar perquè jo no sé com es pronuncia en aquest idioma, però Guðmundur Arnar Guðmundsson.
Mare meva.
Clar, jo em dic Xavi, és més fàcil. És que déu-n'hi-do. Però res, anem a veure Corazones de Piedra.
Doncs que... sí. Que promet, una proposta més intimista que ens farà desplaçar-nos de la ciutat, però també està bé de tant en tant fer una excursió sempre que sigui per anar al cinema.
I l'última pel·li que porto aquesta setmana, que també és molt interessant, és la pel·lícula que va guanyar al Festival de Toronto com a millor pel·li de Canadà, perquè la pel·li és de Canadà i hi ha un premi específic per ells. És la nova pel·li del Robin Aubert i és una pel·lícula de terror i drama amb zombis pel mig. Això és Los Hambrientos.
Ты что здесь выспался? Не будь со опоскай.
C'est Janip, sa fille, je pense. La petite Adam aimait pas le calmier. C'est peut-être elle qui l'a mordu.
Dans l'eau, dans l'air, dans l'orgène, c'est beau.
Doncs clar, aquí no tenim el tràiler doblat perquè és d'aquestes pel·lis que també costen de veure, com dic, que també val molt la pena que fem una miqueta d'esforç i la trobem, perquè no és que sigui, com heu vist amb el tràiler, no és un Walking Dead, una cosa més fàcil de veure, no?, i divertida, sinó que és més aviat dramàtica amb el tema dels zombis pel mig, i se situa en un petit poble a Quebec on les coses han canviat, no? La gent local ja no és la mateixa perquè els seus cossos estan descomposant i se senten molt atrets per la carn humana. Vaja, el símptoma d'un zombi.
Sí.
Vaja, això t'anava a dir.
Claríssimament.
Claríssimament. Així que aquí tenim Los Hambrientos, que és una pel·lícula que jo crec que val molt la pena per aquells que siguin amants del terror, però també pels que els hi agradi un drama que prengui com a punt de partida els zombis per parlar de coses, doncs, més profundes. De fet, això ja ho va fer també a The Walking Dead quan van començar, ara ja és una mica més diferent, però jo crec que el tema dels zombis sempre dona molt de si, és dramàticament parlant, diguéssim.
Mm-hmm. Doncs, com sempre, ens encanta en Xavi Miralles perquè ens ha portat allò un munt de propostes de misteri, de drama, d'amor, també doncs, d'acció, de zombis, no? I ara, per acabar, volies fer doncs, allò un apunt, de veure que avui és dijous i em sembla que tenim una proposta interessant.
Avui és dijous i, per tant, aquí a Sabadell, els dijous es fa la versió original, que jo sempre hi vaig, i tenim els cinemes Eix Macià i els Imperial. A l'Eix Macià avui podem veure Ready Player One, que és la pel·lícula de Steven Spielberg, en versió original, i jo me'n vaig a veure-la avui mateix, perquè me l'he guardat.
Ja la vas recomanar la setmana passada, sí. I que tenies moltes ganes, moltes esperat.
Nosaltres
també?
Hi hem anat. Sí. Hi hem anat.
Ah, sí? Vau anar? I què, us va agradar?
A mi sí.
Sí, jo hi vaig anar a l'hora del migdia.
Va, Pep, digues la veritat.
No, al migdia no s'hi pot anar, que fas la digestió.
No. És que vaig anar amb la meva fillola i era l'únic moment, així, diguéssim, de gent que podíem coincidir. I em va venir la son.
Entre crispeta i crispeta.
I em vaig a dormir potser 10 minutets. Però està bé. Està
però
bé.
Segur que la teva fillola...
No, la meva fillola va flipar.
No? Va flipar, veus? Sí.
Doncs avui es pot veure l'Eix Macià en versió original, pels que sigueu més amants de la interpretació. I a l'Imperial podem veure Un sol interior, que és una pel·lícula que està protagonitzada pel Gerard Depardieu i la Juliette Binoche. La podem veure allà, és una proposta molt diferent. I també ja tenen anunciada la setmana que ve, que és El buen maestro, que ja en parlarem. O sigui que, si entrem a la pàgina web, també podem veure això, la pel·lícula que es fa el dijous de la setmana vinent.
Ah, que això va bé, perquè així, no?
Te la guardes.
Tens en previsió i dius, aquesta me la guardo per l'altra setmana. Molt bé, Xavi, com sempre, ja ho dic, eh? Un plaer. Ara és el torn d'en Pep, que porta doncs, aquí la seva crítica. A veure, digue'ns primer de tot.
Me'ns he de posar... Hi ha música o no?
És veritat, és que ja no posem... Home, sembla bé.
Ara ja entrem en un altre
ambient.
Mira
com ballen els conillets, eh?
Doncs va, mira. Aquesta setmana la nostra proposta ens trasllada enrere en el temps, concretament al segle XVIII, i per ambientar-nos una mica li demanem a la Bea que ens posi una mica de música de Bach. Va, amb aquesta pista, més d'un igual ja sap de quina proposta parlarem aquesta setmana, però pels que no ho sàpiguen, parlarem del Llibertí, una comèdia de la que fa no massa dies en parlava, i em penso que veu donar fins i tot entrades.
Vam regalar entrades aquí, va. Som molt generosos al matí.
Doncs jo també hi he anat i us explicaré cosetes. La fan al teatre Poliorama, però... Un moment, diran alguns, que no l'havien fet ja. A mi em sona molt. Doncs sí, pràcticament 10 anys després, Joan Lluís Bozzo s'ha animat a tornar a posar en marxa un projecte que en el seu moment va ser l'obra més vista de la temporada a Barcelona amb més de 120.000 espectadors. Hauríem de recordar que l'autor del text és el francès Eric Emmanuel Schmidt. Uh-huh. I us he dit que els intèrprets no són els mateixos. Els personatges principals, de fet tots, però parlarem només dels principals, han canviat. A l'anterior versió, en Ramon Modau la feia el personatge masculí, mentre que ara ho fa la Bel Folk, i en el cas del personatge femení principal, ha passat de ser la Laura Conejero a una coneguda del teatre musical català, que és l'Àngels Unyalons. I què ens expliquen? El personatge masculí encarna Diderot, un filòsof i escriptor il·lustrat que ha d'enfrontar el seu pensament crític i canviar-lo quan la seva filla li planteja quedar-se embarassada sense passar per l'església. A la vegada, ha de justificar els seus pensaments morals davant de la seva dona, que porta unes banyes fins al sostre.
Ai, pobra.
I d'una pintora molt atractiva, que és la que interpreta l'Àngels Gunyalons, que intenta, mitjançant els seus atributs físics, enredar Diderot i robar-li uns quadres molt, molt importants. Escoltem-ne un fragment d'ells dos.
Natural, fill, natural, no apagueu res. La filosofia tota nua. No apagueu res.
Molt bé. Vinga, doncs. Per la filosofia.
Sí.
Expressió creixent de la meva fermesa d'esperit.
Que hi ha molts crits i estan molt emocionats. En aquest moment, la Bel Folk va pràcticament despullat, val? I no només crida l'Àngels Gunyalons, sinó que totes les dones, i m'imagino que potser algun noi també, doncs fan, diguéssim, crits i molts, oh, mare meva, oh, quin cul, no sé què... Bueno, està bé, és un tros entretingut. Per cert, que en aquesta nova versió han canviat els actors, però poca cosa més. L'escenografia, que és molt vistosa, és exactament la mateixa que ja van utilitzar fa 10 anys, i fins i tot el vestuari s'ha repescat per tornar-lo a utilitzar. De fet, com a curiositat, fins i tot el rètol, el cartell, s'ha reaprofitat. Sembla ser que han canviat algun petit color, però per tal que el públic pugui identificar-ho ràpidament amb l'èxit teatral, han aprofitat per deixar-lo exactament igual, i suposo que també per estalviar-se una mica de pèmpins. El que jo he trobat interessant de la proposta ha estat que, tot i que està catalogada com a comèdia, hi ha un equilibri molt interessant entre l'aspecte més lúdic, el que tindria a veure amb la comèdia, i el que estrictament fa referència a les valoracions filosòfiques que fan constantment els personatges. He estat mirant entrevistes que els hi han fet així a la televisió i per internet, i ells mateixos reconeixen que una de les dificultats que té aquesta obra és aconseguir balancejar les dues qüestions, que estripar molt el text no li tregui importància a tot el que s'està dient. Va, posem-ne un altre bocinet petit.
Cadascú busca la seva felicitat. Només existeix una passió, la passió de ser feliç. Només existeix un deure, el deure de ser feliç. La moral és la ciència que fa que els deures i les lleis justes es derivin de la idea de la felicitat autèntica.
Sí, però comptat i debatut, senyor pensador, el que et fa feliç a tu, a mi no sempre em fa feliç.
Però què et fa pensar que una mateixa felicitat no sigui bona per tothom? La major part dels tractats de moral no són altra cosa que...
Bé, aquest és el fragment en el que, diguéssim, Diderot i la seva dona doncs se les tenen una mica, no? Diferències d'opinions, etc. El text es va escriure i es va estrenar el 1997, tot i que, com us dèiem abans, està ambientat al segle XVIII i està molt d'actualitat, i les dones en aquest muntatge tenen molt de pes en la trama. De fet, són elles les que d'una manera o altra van qüestionant el pensament filosòfic de Diderot i constantment fan que canviï d'opinió. Hi ha un moment especialment divertit, i és que Diderot va ser en la seva època, un defensor de la llibertat de les dones respecte al seu cos. Però clar, una cosa és predicar pels altres i l'altra és aplicar-s'ho a un mateix, com demostra l'obra de teatre. En el muntatge, l'actitud de la filla del filòsof, que és una noia educada per ser una dona lliure, xoca amb la visió com a pare de Diderot, que al cap i a la fi demostra que no és tan avançat a l'hora de passar de la teoria a la pràctica, quan la seva filla li diu que vol mantenir relacions sexuals sense haver-se ni casat, i a més amb qui vol tenir-les és amb un amic íntim del pare, etc, etc. Resumint, és una obra agradable, els actors estan prou bé i et fan passar una bona estona amb el premi de sortir de la sala amb un munt de preguntes i de qüestions que et fas, no? Pels que tingueu ganes d'anar-hi, aquestes són les dades. Teatre Poliorama, de dimecres a diumenge, entre setmana a les 9, els dissabtes hi ha dos passis, això està bé, a 6:15 i a 9:15, i els diumenges el passi és a les 6 de la tarda. Encara teniu força temps, perquè diguéssim que això en principi està previst que s'allargui fins al 27 de maig, és en català, i dura 1 hora i 40 minuts. El Llibertí, al Teatre Poliorama.
Doncs el Llibertí, una història que ens farà reflexionar, i aquesta era la crítica que ens feia en Pep, i ara és el moment de donar la benvinguda a en Sergi. Va, la seva música. En Sergi, que avui porta 3 sèries molt diferents, també. A veure, quines són?
Com la setmana passada, amb una mica d'acció i de superherois, una sèrie de Netflix que es diu Jessica Jones. I escoltarem un ratet al tràiler, un momentet.
Has roto ya 3 vasos. Añádelo a mi cuenta. ¿Bebes para recordar o para olvidar? No voy a darte más propina por darme palique. Toda mi familia murió en un accidente. Alguien llevó a cabo experimentos conmigo. Y ahora una mierda de la superjusticiera no para de joderme.
¿Conoces al Capitán América?
Quiero absorber investigaciones alias.
No quieres contratarme, solo eliminar la competencia.
No acepto un no por respuesta.
Hablas como un violador. Algo pasó detrás de estas puertas. Tengo 17 años de preguntas y son profundas.
Vale. Sin saber qué me hicieron, esa gente podría ayudarme.
Aquí fue donde nos crearon. A mí y a algo más.
Vale, doncs us he portat una petita trampa perquè aquest és el tràiler de la segona temporada.
Ah, amigo.
Ah, clar.
Però bueno, la primera temporada tenia 13 capítols, es va estrenar ja fa 2 anyets i fins ara, fins aquest any no s'ha estrenat aquesta segona temporada. La primera va tenir molt bones crítiques i la veritat és que és molt bona temporada i m'ha sobtat una mica que tardessin tant a portar aquesta segona temporada, però ja he vist alguns capítolets i crec que ha merescut la pena pues, esperar-se aquests 2 anyets per veure aquesta sèrie, que dura 50 minuts i és una sèrie també de Marvel i amb la petita diferència de totes les altres, on aquí no és un heroi, sinó que és una heroïna.
Mm-hmm, que això ja ens agrada, eh? Exacte. A mi m'han parlat molt bé d'aquesta sèrie, ja t'ho dic, més d'una persona, eh? Jo no l'he vist encara, però tinc ganes, tinc curiositat.
És la Christian Ritter, que la veritat és que és una actriu que ho fa molt bé, també l'hem vist altres sèries, com per exemple Breaking Bad, que va fer un bon paper petit, però un bon paper, i tenim pues, com a creadora també una altra dona, que és la Melissa Rosenberg, i us explico una mica l'argument, així una mica per sobre, perquè pugueu veure que ja, més o menys ja sabeu de què pot anar, però bueno, és una dona que té superpoders, però decideix renegar d'ells i iniciar una nova vida exercint com a detectiu privada. Llavors, quan comença... quan va començar la campanya de promoció de Jessica Jones, aquesta nova sèrie de Netflix i Marvel, el primer que va cridar l'atenció és el caràcter del seu protagonista, perquè ella és una persona que és malhumorada, que parla pues, amb moltes paraulotes, que té una tendència a l'alcoholisme, i això ens recorda molt a Iron Man. El Tony Stark pues, tenia més o menys les mateixes característiques. I el que resulta superinteressant d'aquesta sèrie és que ens presenten a la Jessica Jones, una detectiu privada, amb més o menys a la meitat de la seva història, no com totes les típiques pel·lis de superherois on comencen per l'inici i t'expliquen com ha arribat a aconseguir aquests poders i a crear-se doncs, aquest personatge, ella no, ella ja comença directament a la meitat de la seva vida, com si diguéssim, on ja és detectiu, i ens va fent flashbacks per anar recordant i per anar veient tot el tema de com ella s'ha anat formant, com ha anat obtenint aquest superpoder, això, però ens va donar molt poques pinzellades i això jo crec que és el bo d'aquesta sèrie, de que mica en mica anem coneixent en aquest personatge i anem sabent per què té aquest caràcter, per què pues, té tendència a l'alcoholisme, etc etc. I a la primera temporada coneixem molt poc sobre la protagonista, però ens va donar molta intriga perquè cada cop que anem coneixent alguna coseta més anem entenent una miqueta més de coses també. Llavors, l'actriu ho fa, la veritat és que molt bé, se'ns fica a la butxaca des del principi, és un thriller psicològic que la veritat és que sempre a mi m'agraden molt els thrillers i la veritat és que la sèrie ho peta bastant i la culpa de que sigui un thriller psicològic tan potent és potser que jo no diria que la Christian Ritter és la millor actriu de la sèrie, sinó que tenim el David Tennant, que fa de dolent, i la veritat és que ell sí que ho peta de veritat. És una passada.
S'ho menja.
S'ho menja.
Exacte.
A mi, jo vaig llegir que la van estrenar per el Dia de la Dona i que els 13 primers capítols eren tots realitzats per dones, a més, que això també és interessant.
I la segona temporada igual.
Igual, no? Doncs a Jessica Jones, aquesta reivindicació de la superheroïna sense embuts és la primera proposta que ens fa en Sergi i ara ens anem a...
una totalment diferent que es diu The Good Doctor. Posarem el tràiler un momentet.
I met Sean Murphy when he was 14 years old.
Sean!
Just act like a normal human being. He was, and he still is, an extraordinary young man.
Autism. Difficulty in communicating.
He's high functioning, he's capable of living on his own.
Difficulty in using language and abstract concepts.
Vale, doncs aquí tenim una sèrie que ja, com diu el títol, sabem que parlarà d'algú de tema de doctors, etc etc. I a més és dels mateixos creadors de House, de la BBC, el Seth Gordon és el creador d'aquesta sèrie, que també va ser un dels creadors de House, una sèrie amb molt èxit. I jo, per exemple, doncs no sóc gaire fan de totes les sèries aquestes de doctors on cada capítol és un cas diferent, etc etc. Crec que ja aquest tipus de sèries està quedant un pèl antiquats, però bueno, com es diu ara? Espera, que... Bueno, us explicaré una mica de què va, que això és el més especial de la sèrie. És un, un jove cirurgià, que és el Freddy Highmore, que és el protagonista, que la veritat és que és el millor actor de tota la sèrie, amb molta diferència. És un cirurgià que té dos síndromes. Té el síndrome del savi, que ara us explicaré de què és,
I
té autisme. Síndrome del savi és un talent o una competència extraordinàriament desenvolupada. O sigui, per exemple, ell es posa a estudiar i té com un paper amb tot de punts, amb números, etc, i té una memòria fotogràfica espectacular. Llavors, ell va desenvolupat dels demés, però clar, també és autisme, també té autisme i té una dificultat per relacionar-se amb la gent.
És com una barreja com l'Asperger, no? També.
Exacte.
Semblant.
És un personatge molt especial.
És curiós perquè el Freddy Highmore va començar com a nen, vull dir, ell va fer cinema des de ben petit, no sé si el recordareu a Descubriendo Nunca Jamás, aquella pel·li amb la Kate Winslet i el Johnny Depp sobre Peter Pan i demés, el nen petit és ell. I aquest nen el van explotar molt en cine, en pel·lis, perquè ho feia brutalíssim, però clar, un cop va començar a ser adolescent, va deixar de funcionar al cinema i llavors va fer sèries, sobretot Bates Motel i ara aquesta, i em crida l'atenció perquè li donen uns papers super bizarros, super estranys, perquè Bates Motel, òbviament, fa de Norman Bates, per tant, és una persona psicòtica, i ara aquí li donen aquest, que té, doncs, també coses molt particulars. Ostres, quin repte. Jo crec que...
Ho fa molt bé, eh?
Ho fa molt bé, no, és boníssim.
Sí, sí, perquè no és fàcil interpretar, no?, aquests personatges.
Jo crec que el nominaran a premis per aquesta sèrie de la que estàs parlant.
Per aquest retrat, no?, de l'autisme, també.
Esperem.
I què més?
Llavors, la pregunta que es planteja en aquesta sèrie és que pot una persona que no té la capacitat de relacionar-se amb la gent realment salvar les seves vides? I això és el que es pregunten els directors de l'hospital, d'un prestigiós hospital on el volen reclutar, per saber ja si el recluten o no el recluten. Però ja d'inici, el primer capítol, ell arriba i s'estan pensant si no, si sí, i realment fa una cosa que ja els deixa tots una mica bocabadats i ja sabem que segurament el reclutaran, perquè si no, no tindríem sèrie. I bueno...
Però és bona, la premissa aquesta, també, de punt de partida. Sí que està ben pensat. Sí, sí.
El problema d'aquesta sèrie és que no ens aporta res de nou, ja que tots aquests temes s'han tractat bastant en temes amb la sèrie, per exemple, com The Young Sheldon i de Big Bang Theory, que tots parlen sobre el Sheldon i ella és autista, i tots aquests temes es tracten bastant, a més en sèries que han tingut tantes temporades i tants capítols. Llavors, potser una mica els crítics han acabat dient que sí que és una gran sèrie amb un gran protagonisme, que s'emporta tots els altres actors per sobre, perquè no hi ha cap que li acabi de donar un suport per poder dir que és una de les grans sèries, però si més no és una sèrie que és xula per veure, per evolucionar amb ella, i no serà la millor sèrie de la història, però és una bona sèrie que ens podrem passar una bona estona i a més és divertida.
Jo crec que guanyarà adeptes, perquè als Estats Units es veu que està triomfant.
Ha triomfat molt. És que les sèries de doctors i tal, tot i que el que diu el Sergi, no, que estan també ja molt trillades i de més, són un èxit.
Ens agrada, sí.
Vull dir, Anatomia de Grey no acabarà mai.
Mai. Molt èxit.
Porten 14 o 15 temporades, estem parlant de 14 o 15 anys. Aquesta gent morirà fent aquesta sèrie.
Sí, sí.
Vull dir, és molt fort, saps? Però aquesta on no es pot veure a plataforma?
A la BBC, no.
A la BBC,
de moment no està cap plataforma, tot i que jo crec que si va seguint tenint aquest èxit, doncs sí que l'acabaran pujant a Netflix o a l'HBO o algun lloc. I per últim, parlarem d'una de les sèries que per mi és una de les sèries, ja podríem dir quasi de la història. Per mi, entre les 10 sèries de millors de la història, hauríem d'afegir aquesta, que és una sèrie que es diu This Is Us. Escoltarem el tràiler un momentet, que aquest sí que està en castellà.
18 millones de personas en todo el mundo celebran su cumpleaños el mismo día, pero eso no es lo único que tienen en común. Así es la vida, así es el valor, así es el perdón, así es la esperanza, así es el amor. Así somos. This Is Us. El 2 de febrero, estreno...
Vale, doncs tenim aquí una primera temporada només de 18 capítols que es va fer com en dos parts. Primer es van fer els 9 primers i al cap d'uns mesos van sortir els altres 9. Són de 45 minuts, és una sèrie dels mateixos creadors de Crazy Stupid Love, una pel·lícula que tampoc és una passada, però és divertida i interessant.
Està bé, sí.
Del Glenn Ficarra i el John Requa. I us explicaré una mica l'argument, perquè és una sèrie de la Fox i és la sèrie més vista de televisió oberta. Té una mitja de 14,6 milions d'espectadors.
Mare meva.
I a més és una història que ara quan us explicaré arriba com molt al cor, és molt tendre, et fa plorar molt, però també fa riure molt. I això jo crec que és la grandesa d'aquesta sèrie, que sense efectes especials ni sense moltes coses que t'arribi tant a dins, és que s'han fet molt bé les coses. I ja només amb l'argument, que us l'explicaré en un momentet, ja veureu que és una sèrie digna d'elogi i de mirar-la sobretot. A l'argument, la pregunta més important que ens farem quan veiem aquesta sèrie és: què és el que ens defineix com éssers humans? Llavors, en aquesta sèrie explora les vides de diferents personatges i els seus mons personals, en busca de respondre aquesta pregunta tan metafísica i tan filosòfica. A més, és una mica de drama i de comèdia. Té moments on plorareu, i us asseguro que plorareu molt, i altres moments on riureu, o més aviat somriureu bastant, que té com a primers protagonistes són la història de diferents personatges, i en els primers de tots que surten és en Jack, que és el Milo Ventimiglia, i la Rebecca, que està interpretada per la Mandy Moore, que ja l'hem vist a diferents pel·lícules com Un passeo para recordar, que és un peliculón. I aquests dos personatges estan casats i estan esperant tres fills a la vegada, que no sé com es diu en català.
Trigèmins.
Pues trigèmins, estan esperant trigèmins. I veus una mica la història de què et comporta de no tenir cap fill, a tenir-ne tres de cop, tots els problemes que et pot portar, però bueno, és una parella que són uns amors de persones i que ens ensenyen una mica, pues, les seves problemes, com s'ho treuen, com arriben a tenir més felicitat, etc, etc. Llavors tenim, per altra banda, a la Kate, que està interpretada per la Chrissy Metz, que és una actriu que la veritat és que ha fet bastantes coses de comèdia i és una dona que està una mica obesa, però la veritat és que és molt graciosa i ho fa molt bé, i en aquesta sèrie té un germà que es diu Kevin, que està interpretat pel Justin Hartley, que és un tio que de veritat és que és superguapo, i per una banda ella té un problema amb l'obesitat, on intenta anar a grups d'ajuda per aprimar-se una mica i sentir-se més bé amb el seu cos, tots els problemes que això implica una persona que està realment bastant gorda i amb el que li poden dir, el que no li poden dir, etc, etc. I el seu germà, que és un tot el contrari, és un tio superguapo que triomfa, no sé què, és actor, però s'ha trobat en que no té feina ara, i també t'ensenya una persona ja d'uns 30, 30 i pocs anys que està sense feina, tots els problemes de trobar-se on que ja viu sol i que no acabes de trobar diners per poder subsistir, etc, etc. I per últim tenim la història del Sterling K. Brown, que fa de Randall, que és una persona que ha guanyat un premi, ha guanyat l'Emmy per la seva interpretació en aquesta sèrie. O sigui, jo per mi, dels millors són el Milo Ventimiglia i aquest, el Sterling K. Brown, que ha guanyat l'Emmy. Llavors ell és una persona que ho té tot. És un gran espòs, on la seva dona l'estima molt i ho deixa veure. Té dues nenes que l'estimen molt, es porta molt bé amb elles, tot ho fa correctament, té una feina d'èxit. El que passa que va ser abandonat pel seu pare de petit i ella està en la búsqueda d'aquest seu pare biològic, i ja veurem si el troba o no, i també totes les preguntes que tindrà per ell i tots els traumes que ha tingut. I poca cosa més ja us diré d'aquesta sèrie, on són històries realment humanes, que ens podem tots identificar en elles, no té res d'especial, però totes aquestes històries realment fan especial aquesta sèrie, que és, per mi, de les millors sèries, com us ho dic, de la història.
Déu-n'hi-do, el hype.
Exacte.
M'has fet molt de hype amb això.
Aniran traient temporades i ja veurem com evolucionen, però aquesta primera temporada, 18 capítols, 45 minuts cada capítol, és realment una passada.
Home, ja he dit que és una de les millors, no? Que realment, per Sergi, doncs aquesta sèrie coral amb aquests protagonistes, no? Que veiem doncs les seves vides, els seus fracassos, els seus èxits, i que ens farà empatitzar fins al punt de plorar i riure com mai. Moltíssimes gràcies, Sergi, Xavi, en Pep ha marxat una mica abans que tenia feina. Ens veiem la propera setmana.
Fins la setmana que ve.
Adeu. Una abraçada. Yeah.